Barroso, en presentar l'avantprojecte de la Comissió Europea per recapitalitzar la banca, va dir que la zona euro s'enfronta ara a una crisi sistèmica i va proposar avançar per l'any vinent el nou fons de rescat permanent. La banca alemanya ha rebutjat un pla mentre, des de bona part de l'opinió pública internacional, molta gent es pregunta. I és que fins ara encara hi havia dividends i bons, és a dir, comissions amb beneficis multimilionaris, una realitat indecent en els temps que vivim. Un minut és el que passa de les 8. Salutacions de la Carolina Costa a la sotsedició, al David García a la producció i al Xavi Aguilar al control tècnic.
El primer cafè de Ràdio Estel, amb Ignasi Miranda i Carolina Costa.
Comencem resumint l'actualitat de les últimes hores en titulars. Almenys dues persones han estat detingudes pels incidents en un concert d'ultradreta que es va fer ahir al vespre al barri barceloní del Poble Nou, finalment, i no pas a Sabadell. Democràcia Nacional, el partit organitzador de l'acte, no havia revelat el lloc exacte per evitar possibles incidents. Malgrat tot, un grup d'antifeixistes van llançar objectes contra la façana del bar on se sabia, finalment, que es feia la festa.
I un regidor de Masquefa atropellava ahir dos veïns que despenjaven una bandera espanyola. Juan José García Mora, regidor del grup independent Força Masquefa, havia penjat, com dèiem, una bandera espanyola a la façana del consistori i Xavier Manuel, un exregidor, la va despenjar fora al carrer. García Mora va reaccionar atropellant Manuel i també un altre veí.
Tot això passava en un 12 d'octubre que ha generat manifestacions a Catalunya de signe contrari i a Lleida van ser enxampats infragant-hi tres joves quan robaven el bus de Lluís Companys. La imatge s'ha recuperat i s'espera que estigui reparada la setmana vinent en l'homenatge a l'expresident català.
I en esports, Grècia, Rússia, Suècia, Dinamarca i també França es classifiquen per a l'Eurocopa del 2012. Mentrestant, Portugal haurà de jugar a la repesca. Aficionats i també premsa portuguesa demanen que José Mourinho s'encarregui de l'equip durant les dues jornades d'aquesta repesca.
Com us dèiem, el president de la Comissió Europea, José Manuel Durão Barroso, va presentar ahir a Brussel·les un nou pla per enfortir la banca europea, una iniciativa que obriria el procés per recapitalitzar-la.
Barroso ha demanat que la injecció de capital als bancs s'utilitzi com a últim recurs i ha proposat avançar a mitjans de l'any que ve l'entrada en vigor del fons de rescat permanent en lloc d'esperar el juliol del 2013. El pla preveu fer noves proves d'estrès. Les terceres serien, que ara inclourien, la possibilitat d'un impagament del deute públic en mans de les entitats. Això faria que unes 48 entitats bancàries europees no superessin les proves. El pla de Barroso, que proposa que els bancs no paguin dividends mentre rebin ajudes públiques, s'estudiarà a la cimera europea d'aquí a dos diumenges, el pròxim dia 23.
L'agència Standard & Poor's ha xifrat en una quantitat que va entre els gairebé 300.000 i els 313.000 milions els actius problemàtics, com ara actius immobiliaris adquirits i adjudicats, depreciacions acumulades i crèdits morosos, tot plegat generat en el sector financer espanyol durant la recessió.
Standard & Poor's ha rebaixat la qualificació creditícia a 10 entitats financeres espanyoles, entre les quals el Banc Santander i el BBVA, i n'ha empitjorat també la perspectiva de 4 més a causa del risc econòmic d'Espanya. Standard & Poor's indica que l'economia espanyola s'enfronta a riscos en la seva perspectiva de creixement a curt termini, que l'activitat del seu mercat immobiliari continua deprimida i que la turbulència en els mercats de capital ha augmentat.
La coalició de govern d'Eslovàquia, mentrestant, ha arribat finalment a un acord amb l'oposició socialdemòcrata per aprovar aquesta mateixa setmana, probablement avui o demà, l'ampliació del Fons Europeu d'Estabilitat Financera, que dimarts havia estat rebutjat pel seu Parlament, en uns fets que es qualifiquen de situació de crisi interna per fer caure l'actual govern democristià. Eslovàquia era l'únic país pendent de ratificar la proposta de rescat per a Grècia. Canviem de qüestió. A casa nostra, la policia local ha detingut aquest dimecres el regidor del partit independent Força Masquefa, Juan José García Mora, per haver atropellat l'exregidor d'Urbanisme d'Independents per Masquefa, Xavier Manuel, i el veí de la localitat de l'Anoia, Jordi Isard.
García Mora va penjar una bandera espanyola en una barana de la façana de l'Ajuntament de Masquefa, a l'Anoia, sense permís, segons asseguren fonts municipals, i després de fer-ho es va esperar fora al consistori, dins el seu cotxe, vigilant que ningú la tragués. Però Xavier Manuel i Jordi Isar ho van intentar i acte seguit es van convertir en la diana de García Mora i també la seva furgoneta. L'alcalde de Masquefa, Xavier Boquete, reprovava aquesta acció en un ple extraordinari.
Aquesta declaració institucional no és cap guerra de banderes, sinó la reprovació d'uns actes que no haurien d'haver succeït mai, i menys per part d'un representant polític. Dir-vos que com a regidors electes d'aquest Ajuntament, d'aquesta vila de Masquefa, estem molt orgullosos de la resposta del poble. Estan tots els veïns avui aquí concentrats i donant suport als vostres representants electes, sigui del grup que sigui.
Per cert, que l'Ajuntament de Masquefa també ha anunciat que es personarà com a acusació pública en la causa contra Juan José García Mora i emprendrà accions perquè s'inhabiliti aquest regidor.
I encara sobre alguns incidents que es van produir ahir, Dia de la Hispanitat, a Catalunya, dues persones van ser detingudes i tres van quedar ferides lleus després d'uns incidents en un concert organitzat per un grup d'ultradreta al barri barceloní del Poblenou.
Els Mossos d'Esquadra van impedir ahir una batussa massiva entre neonazis i joves radicals d'esquerres al barri del Poblenou. Dos detinguts i un ferit és el balanç de l'enfrontament que es va produir davant del local que havia anunciat un concert feixista, la sala The Other Place, el número 220. 26 del carrer de Pujades.
Notícies de casa nostra en format més breu. El conseller d'Agricultura, Josep Maria Pelegrí, tem que la reforma de la política agrícola comuna d'Europa comporti l'abandonament de terres.
I és que la Comissió vol reduir progressivament aquestes ajudes i atribuir-les a nous criteris. El nou sistema tindria en compte les hectàrees i l'esforç mediambiental. Els sindicats de pagesos asseguren que es perdran milions d'euros i la Generalitat té por que això comporti també l'abandonament de terres.
La Generalitat demana oficialment a Twitter que es tradueixi al català.
El govern català ha enviat una carta a Dic Costolo, un dels màxims responsables d'aquesta xarxa social, per demanar-li que faci cas del clam dels tuitaires catalans i faciliti també una versió en català del Twitter. Qui firma aquesta carta és el secretari de Comunicació de la Generalitat, Josep Martí Blanc, i en l'escrit també explica quina és la realitat de Catalunya.
I la Fira de Frankfurt, el principal aparador literari del món, arrenca amb la participació de més de 200 empreses catalanes.
El director de l'Institut Ramon Llull, Vicenç Villatoro, ha remarcat la força de Frankfurt que ha ajudat a convertir en un èxit a països com Alemanya títols com Les veus del Pànamo o ara Jo confesso, de Jaume Cabré.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Continuem repassant l'actualitat. La ministra de Defensa, Carme Chacón, va anunciar ahir la retirada dels 4 avions caces F-18 que participen en la missió internacional de suport al poble de Líbia. L'anunci el va fer per videoconferència, adreçant-se a les tropes espanyoles desplegades en aquest país, i ho va fer coincidint amb el 12 d'octubre.
El motiu que ha portat la ministra Carme Chacón a retirar els F-18 és que el Consell Nacional de Transició controla ja gran part del territori de Líbia. L'anunci arribava poc abans de l'inici de la desfilada militar a Madrid per la festa del 12 d'octubre. La ministra també ha volgut felicitar i agrair la feina feta i l'esforç dedicat als contingents espanyols desplegats a Tanzània, a l'Afganistan, a Djibouti, Uganda, Aigües de l'Índic, el Líban, Bòsnia i Herzegovina, Kosovo i Sardenya. La desfilada militar es va desenvolupar sense incidents importants després que s'activessin mecanismes per evitar que la tribuna d'autoritats escoltés les xiulades d'altres anys contra el president del govern espanyol, José Rodríguez Zapatero.
Era l'última desfilada, naturalment, amb Zapatero com a president del govern. Canviem de tema novament. S'han detectat a prop del municipi de la Restinga, al sud de l'illa canària del Hierro, dues noves erupcions volcàniques submarines en les últimes hores. Ahir a les 7 de la tarda, més o menys, van aparèixer evidències d'aquestes erupcions quan es van veure dues taques de color verd al mar que feien pudor de sofre i també peixos morts.
Les erupcions s'estarien produint concretament a 2 milles de la costa i a 750 metres de profunditat. Els científics continuen molt pendents dels moviments del subsol i estan analitzant ara les dades recollides per preveure si pot haver una possible erupció en terra. Mentrestant, els veïns de la Restinga, evacuats, han pogut tornar durant una breu estona a casa seva per recollir objectes personals, ja que no se sap quan podran ser-hi definitivament. Un grup de científics s'han reunit amb polítics per analitzar la situació, però no han volgut pronunciar-se sobre cap a on anirà aquest fenomen.
I la companyia Research in Motion, fabricant de BlackBerry, ha assegurat en una conferència de premsa que arribaran als seus destinataris tots els missatges que fins ara no han trobat el seu receptor per culpa d'una avaria en els servidors del fabricant de dispositius mòbils.
Això no obstant, els directius de RIM, el Research in Motion, no s'han compromès a fixar terminis per completar la recuperació total de les incidències i interès prioritari en el qual en aquests moments estan treballant. El que sí que han assegurat és que els problemes no els ha provocat cap pirata informàtic i que es tracta d'un embussament de dades per culpa d'un commutador espatllat.
Novament en plana internacional, un apunt sobre Líbia. Els rebels han detingut Mutassam Gaddafi, un fill del líder libi que està en aquests moments desaparegut, Muammar al-Gaddafi.
Mutassam ha estat capturat per forces rebels a Sirte, la ciutat natal del seu pare, Muammar al-Gaddafi. Segons han anunciat dirigents de la rebel·lió, les mateixes fonts han afegit que han fet embarcar Mutassam Gaddafi en un avió i l'han traslladat a Benghazi, capital dels rebels i seu del Consell Nacional Transitori de Líbia.
Israel i el moviment islàmic Hamas de Palestina han arribat a un acord per fer un intercanvi de presos palestins pel soldat Gilad Shalit, captiu a Gaza des de fa més de 5 anys.
El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha reunit el govern d'urgència per aprovar el que ha qualificat com una proposta seriosa per a l'alliberament del soldat Gilad Shalit. En declaracions als mitjans de comunicació, Netanyahu ha assegurat que Shalit tornarà a Israel d'aquí a uns dies. L'intercanvi, segons un portaveu de Hamas, es durà a terme a principis del mes de novembre i abastarà un miler de presos palestins.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
3 minuts i serà un quart de nou. Esports, Grècia, Rússia, Suècia, Dinamarca i França són les últimes seleccions que fins ara estan ja matemàticament classificades per a l'Eurocopa del 2012.
A banda de Polònia i Ucraïna, classificats com a organitzadors, jugaran l'Eurocopa els equips següents: Alemanya, Rússia, Itàlia, França, Suècia, Grècia, Anglaterra, Dinamarca i Espanya. Hauran de jugar una repesca, doble partit i amb enfrontaments encara per determinar: Turquia, Irlanda, Estònia, Bòsnia, Croàcia, Montenegro, Portugal i la República Txeca. Per cert, que tant l'afició com la premsa portuguesa reclamen que José Mourinho s'encarregui de la selecció portuguesa els dos importantíssims partits aquests de repesca dels pròxims dies 11 i 15 de novembre.
I després de l'aturada a la Lliga Espanyola el cap de setmana passat, aquest cap de setmana proper torna ja a la competició.
Dissabte a les 6 de la tarda, Real Madrid juga contra el Betis. Dues hores més tard, a les 8, el Barça juga al Camp Nou contra el Racing i l'Espanyol juga diumenge contra el Rayo. Recordem que el Barça és líder, empatat a 14 punts amb el Llevant. El Real Madrid és tercer amb 13 punts.
I acabem amb una curiositat. Messi i Bojan són cosins de quarta generació.
Doncs sí, l'arbre genealògic dels dos jugadors revela que els seus respectius rebesavis nascuts al Po, al Pla d'Urgell, al segle XIX, eren germans. D'aquesta manera, l'astre argentí, també el de Linyola, que van jugar plegats al Barça fins la temporada passada, comparteixen arrels familiars.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
I completem el nostre resum informatiu. El papa Benet XVI va dedicar l'audiència general d'ahir a reflexionar sobre el Salm 126, que celebra, segons va recordar el pontífex, les grans coses que el Senyor ha obrat amb el seu poble i que fa contínuament amb cada creient. En diferents moments, repassant l'actualitat, el pontífex es va referir a la nova beata Anna Maria Jané i a la seva recent beatificació dissabte passat, concretament a la Seu d'Urgell. Va expressar la seva alegria i va demanar al Senyor que acompanyi les germanes de la Sagrada Família d'Urgell en la tasca de seguir fidels al carisma generós, amorós i senzill de la mare Anna Maria Jané.
I el papa Benet XVI rebrà dissabte a l'aula Pau VI del Vaticà els participants del Congrés per a la Nova Evangelització, organitzat pel Dicasteri i encarregat d'aquest àmbit. Diumenge el pontífex presidirà la missa per als nous evangelitzadors a la Basílica de Sant Pere del Vaticà a partir de 9:45 del matí. És previsible que parli del tema també en l'Àngelus Dominical. Aquest congrés, que es farà, com dèiem, aquest cap de setmana, té com a lema Nous Evangelitzadors per a la Nova Evangelització. Està organitzat pel Consell Pontifici per a la Promoció de la Nova Evangelització, presidit per Rino Fisichella. Entre els temes destaquen l'espiritualitat i la vida interior, les preguntes d'Occident sobre Crist, el diàleg entre ciència i fe i experiències de nova evangelització a l'Amèrica Llatina. També durant aquest congrés, el fundador de l'agència Zenit, Jesús Colina, presentarà el seu nou projecte, Aletheia, elaborat aquests últims mesos amb la seva dona, Giselle Plantec, i un equip de col·laboradors que havien treballat amb ell aquests anys.
Principals titulars de portada a la premsa, La Vanguardia, la Unió Europea vol un repartiment limitat de guanys als bancs. El periòdico, agost a la tardor, sobre les temperatures que van tornar a superar i a bona part de Catalunya els 30 graus. El punt avui, el 75% dels beneficiaris del PIRMI són nous pobres, diu el titular. I el diari Ara, també sobre el tema de la banca i la proposta de Durão Barroso, titula Ni primes ni dividends per als bancs rescatats.
Repassem altres portades. Comencem pel diari El País. Espanya pressiona la Unió Europea per evitar exàmens més durs als bancs. El Mundo d'Orribo va declarar que el seu soci va pagar part de la casa de José Blanco, el ministre. Público stop als bons i als dividends de la banca. ABC amb una fotografia del rei ahir, 12 d'octubre, la desfilada a Espanya amb el seu exèrcit. I La Razón, un negociador, reconeix que es va tractar del xivatazo a Meta. Per cert, a totes les portades, Mariano Rajoy també amb el Fedo Pérez Rubalcaba conversant durant ahir la desfilada.
Fet aquest repàs, una petita pausa de seguida als serveis i després parlarem escoltant una nova veu sobre les retallades en sanitat. Entrevistarem la presidenta de la Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat, Carme Sabater.
Si us agraden els contes, el proper diumenge, dia 16 d'octubre, hi ha un festival de narració al Centre Artesà Tradicionarius.
A les 12 en punt del matí, els grups La Bicicleta, Cecília Bellorín i Ara va de bo explicaran històries amb ajuda de cançons, màscares, ninots i un teatrí japonès. Serà una hora de viatge pel món de la fantasia que ens permetrà conèixer Paperiland, la terra on viuen els llapis, les gomes i els retoladors. Els bonsais de paper, que va escriure Joaquim Carbó, el gegant virolat, i fins i tot l'origen de la cuca de llum, segons els germans Grimm.
Segon Festival de Narració de Barcelona al Centre Artesà Tradicionarius, a la placeta Anna Frank de Gràcia, a Barcelona. Diumenge 16 d'octubre a les 12 en punt.
Un servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
A Hipercor valorem la qualitat. Per això estem tan orgullosos de posar la nostra marca a milers de productes.
I com que més sabem que tu en valores el preu, ara tens el lot de 6 ampolles de litre i mig d'aigua sense gas Hipercor a 1,65 euros.
El litre et surt a només 18 cèntims.
Hipercor. Preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Passen 4 minuts d'un quart de nou, informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Comencem parlant d'aquesta autopista B23. A la zona d'Esplugues hi ha hagut un accident, els vehicles són al voral de la via, però hi ha problemes importants en aquesta autopista B23 d'entrada a Barcelona, retencions que arriben des de Molins de Rei fins a Esplugues per venir cap a la ciutat comtal. En sentit contrari, la mateixa via també presenta aturades des de Molins de Rei fins al Papiol. La veritat és que en aquesta zona sud de Barcelona també va molt plena l'autovia A2 a Cinturó del Litoral. Hi ha aturades entre Sant Feliu i Cornellà per venir cap a la zona franca. Repassem també l'autopista AP7. Aquests vehicles s'aturen entre Sant Cugat i el Papiol en direcció sud i a l'extrem nord de Barcelona. Un matí més ens quedem amb l'autopista del Vallès, la C58, aturades a Sabadell, a Badia, això venint cap a la Ciutat Comtal, entre el Nus de la Trinitat i Ripollet, aquí tant d'entrada com de sortida, de la ciutat de Barcelona. És tot, des del RAC, bon dia.
Gràcies, connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia, des de Transmet en aquests moments podem parlar de normalitat. No hi ha incidències a destacar a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya, si ho indiquen les empreses operadores d'aquests serveis. De moment és tot des de Transmet, bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
I ara previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Bon dia. Novament ahir vam tenir una jornada de calor, jornada amb temperatures màximes que van arribar a 32-33 graus en molts punts de Catalunya i que fins i tot en alguns punts, com a Girona, van superar fins i tot els 34 graus de temperatura. De cara a aquestes properes jornades, la notícia més destacada serà la baixada de les temperatures. Deixarem aquesta calor dels darrers dies i les temperatures baixaran de forma considerable, sobretot a partir de demà. Avui dijous encara ja podríem notar una mica aquesta baixada, sobretot a partir de la tarda, però com diem, la baixada més important de temperatures no la notaríem fins a demà divendres. A partir de llavors es mantindrien unes temperatures més baixes que les d'aquests dies passats. Pel que fa a l'estat del cel, doncs avui hem d'esperar encara una jornada que vingui marcada pel cel serè en conjunt. Tot i així, apareixeran alguns intervals de núvols baixos a punts del sector central del litoral i peritoral, puntualment també al Pirineu, que al llarg de la tarda i nit es podran anar estenent a d'altres punts del Ter Sud i també de la Catalunya Central. Demà aquests núvols es mantindran, sobretot afectant punts del Ter Sud, del litoral i peritoral central, així com també a partir del migdia punts del Pirineu i Prepirineu. Podran deixar el cel puntualment mig ennuvolat, mentre que la resta del país el cel s'ha de mantenir poc ennuvolat en conjunt. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat.
Les retallades del govern català en sanitat i la taula de negociacions per intentar que en un futur es revisin aquestes reduccions de serveis i s'acabi imposant un nou concepte d'austeritat han estat notícia aquests últims dies. Ja fa setmanes que parlem del tema i avui volem sentir una altra veu. Quan és ara mateix un quart i mig de nou, parlem en directe amb Carme Sabater, presidenta de la Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat. Senyora Carme Sabater, bon dia.
Hola, bon dia.
Què és el que fan vostès per aconseguir que els ciutadans tinguin unes mínimes garanties en el camp sanitari?
Home, el que nosaltres fem és parlar amb la conselleria. Evidentment, formem part del Consell de Salut, del Servei Català de la Salut, aquí a Barcelona, diguéssim, a la seu central i amb altres regions sanitàries, i els hi fem arribar doncs, les inquietuds, els problemes, les queixes, tot el que detectem en relació a la qualitat de l'assistencial i a les queixes que rebem dels ciutadans.
Uh-huh. Per on van en aquests moments aquestes queixes després que amb la reducció d'alguns serveis als pacients i amb el que ha estat la realitat dels pressupostos tardans, però pressupostos d'aquest 2011 de reducció d'un 10% en el Departament de Salut?
Bueno, primer m'agradaria dir que em sembla que tinc entès que la reducció va cap al 8%.
8%, disculpi, sí.
Més o menys. O sigui, primer era un 6 i escaig, després un 7. Crec que estem entre 7 i 8. Dos punts és important en salut, en sanitat és molt important aquests dos punts de diferència. I en segon lloc diré que els ciutadans encara, a hores d'ara, no han notat directament doncs aquesta situació tan atípica, no?, per nosaltres, perquè estem acostumats a tenir els serveis en el moment que necessitem i a prop nostre. No obstant, ara ja comencen a queixar-se sobre pues, que anul·len, per exemple, doncs, visites d'especialistes que fa mesos que tenen, proves diagnòstiques que no saben quan les faran, alguna intervenció que ja també estava aturada, i li diuen, bueno, miri, tal dia tenia que intervenir-se, doncs no, miri, li ajornem, ja la trucarem. I que això de ja el trucarem, ja li direm, crea una situació d'indefensió bastant important, perquè què fas tu davant d'això? Nosaltres aconsellem que s'utilitzin les eines que pròpies del ciutadà.
Uh-huh. El tema de la sanitat i tot el que és la sensibilització social que hi ha en aquests moments,
sí,
davant la necessitat que determinats serveis no es retallin, com poden evolucionar les coses en un futur immediat? Com ho veu vostè, senyora Carme Sabater?
Bueno, jo crec que nosaltres tenim un paper molt important aquí, o sigui, els usuaris de la sanitat, els malalts, tenim un paper superimportant. Acabava de dir que tenim unes eines. Aquestes eines, habitualment, els ciutadans no les utilitzem, que és fer la queixa per escrit.
Uh-huh.
Anem a veure, en un moment en què un ciutadà, un malalt, un usuari que necessita tenir un servei o que ja el tenia programat o que es troba que no li atenen de la manera adient, la llei ens protegeix del fet que podem fer una reclamació per escrit. O sigui, jo que, vull dir, no he estat mai de la coordinadora d'usuaris de la sanitat, no ha estat mai la cultura de la queixa una bandera, però en aquests moments potser el que convé al Departament de Salut, al Servei Català de Salut i a l'Institut Català de la Salut és saber de què ens queixem els ciutadans. No s'hi val això de dir, em queixo perquè em retallen. Es retallen de què? En què m'afecta? Doncs nosaltres tenim el deure de fer-li saber en què ens afecta i no tenir aquella mandra de fer un escrit i dir-los, miri senyors, vostès m'han enrederit i a mi això, aquesta intervenció, i això em suposa que jo estigui de baixa laboral, que jo tingui a més possibilitats de que millor la meva empresa per aquesta situació pues, doncs em penalitzi, etc etc. I vull dir, jo crec que hem de fer arribar al Servei Català de la Salut i a l'Institut Català de la Salut les queixes i per escrit. Potser d'aquesta manera tindrem dues coses importants. Una, primer, que nosaltres exercirem allò que tenim dret, no? I dos, que aquestes queixes potser, quan es repeteixin en segons quins centres, potser el Departament de Salut valorarà si ha de reforçar o no aquests serveis o si ha de variar o no aquesta situació.
Uh-huh. Potser són més necessàries aquestes queixes concretes i per escrit que no pas tantes manifestacions generalistes del camp de la sanitat com hi ha ara.
Jo penso que les manifestacions estan molt bé, però de què han servit fins ara?
Uh-huh.
La realitat és que quan ells et diuen és que el ciutadà no es queixa, és que tenim unes enquestes de satisfacció fabuloses, és que no, és que la gent està molt contenta. Clar que estem contents. Tenim una bona sanitat, cada vegada doncs, més qüestionada, això també és cert, per la situació que tenen els professionals, però és que la qualitat assistencial en aquests moments, malgrat la situació en què ens trobem, l'estan donant els professionals. Uh-huh. Perquè els professionals moltes vegades, passant, diguéssim, de les instruccions o de les indicacions que els donen, el que estan fent és fer allò que els toca, donar un servei encara que ni tan sol el cobrin en alguns centres. I això és una cosa que també ha estat pública. Uh-huh. Sortir al carrer, bueno, s'ha fet. I des de gener fins ara, penso jo, aquesta pressió ha servit d'alguna cosa? No. Nosaltres necessitem diverses coses als ciutadans. Primer, que tenir una qualitat indiscutible, que ens atenguin quan ho necessitem i en aquells casos que els necessitem. Però també necessitem tenir una cartera de serveis taxada, o sigui, que ens diguin, miri, fins aquí té vostè aquesta cartera de serveis, perquè fins ara la nostra cartera de serveis és infinita. Si ara resulta que no pot ser, com a mínim, que facin un catàleg de serveis i sabrem fins on podem arribar.
Ja per acabar molt ràpidament, senyora Carme Sabater, presidenta de la Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat, veu amb optimisme aquesta taula de diàleg que encara no ha resolt alguns temes importants?
Home, sempre hi ha que veure el got mig ple que mig buit. És una cosa que penso que ja no ve per naturalesa, l'ésser humà ha de ser optimista. Perquè si en una situació com la que tenim, amb una crisi econòmica que és la que ens està afectant i que s'està posant damunt de la taula el copagament i en aquests moments penso que no s'ha de penalitzar encara més el ciutadà, tot tenint en compte que molts d'aquests ciutadans avui dia estan a l'atur i fins i tot alguns d'ells no poden ni comprar-se ni aportar el 40% dels medicaments i deixen de prendre-se'ls, només faltaria a sobre tenir que fer alguna cosa de copagament. Per això jo crec que tant els professionals com els sindicats i l'administració han de ser coherents amb la necessitat que tenim. Això no vol dir parlar sobre futur, però ara i ara mateix jo crec que seria inadequat, però bueno, jo crec que que tindrem que anar cap endavant.
Moltes gràcies, senyora Carme Sabater, presidenta de la Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat, per haver-nos atès. Bon dia i fins un altre.
Bon dia.
Arribem a 8:45, moment de recuperar l'última hora informativa. Els titulars, després la tertúlia, amb Francina Alsina, Josep Maria Noguer, Arcadi Oliveres i Màrius Duran.
Hola, molt bon dia. El president de la Comissió Europea, José Manuel Durão Barroso, ha presentat un nou pla per enfortir la banca europea que preveu noves proves d'estrès i també que els bancs no paguin dividends mentre rebin ajudes públiques. Els científics pendents de l'illa Canària del Hierro, les dues noves erupcions volcàniques submarines s'han detectat a prop del municipi de la Restinja. Sobre les 7 de la tarda d'ahir han aparegut a 2 milles de la costa i a 750 metres de profunditat evidències d'aquestes erupcions. La presidenta de la Coordinadora d'Usuaris de Catalunya, Carme Sabater, ha dit fa pocs minuts a Ràdio Estel sobre les retallades a la salut que les manifestacions no han servit de res i proposa als ciutadans que presentin les queixes per escrit a l'Institut Català de la Salut. Esports, Grècia, Rússia, Suècia, Dinamarca i França es classifiquen per a l'Eurocopa del 2012. Portugal haurà de jugar la repesca i aquest cap de setmana torna la Lliga de Futbol Espanyola. Dissabte a les 6, Real Madrid juga contra el Betis. 2 hores més tard a les 8, el Barça s'enfronta al Camp Nou contra el Racing i l'Espanyol juga diumenge contra el Rayo. Fins aquí les notícies, la informació torna a les 9 del matí.
Vols saber com sona a casa nostra? Doncs els dijous a les 10 de la nit no et perdis l'Escolta'm, el programa on els protagonistes de l'escena musical de Catalunya et presenten cada setmana el seu treball.
Recordes quan vam construir el nostre lloc?
Aquesta setmana, Josep Romeu ens presenta La Mirada Infinita. Cada dijous a les 10 de la nit a Ràdio Estel i Ràdio Principat, Escolta'm, el talent català a primera línia.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Sabies quina és una de les joies més preuades de la diòcesi de Solsona? El Santuari del Miracle, un lloc de pietat i devoció mariana des del 1458. Vine a conèixer els seus valors històrics, artístics i religiosos. La imatge de la Mare de Déu del segle XV, el retaule renaixentista del segle XVI, el monumental retaule barroc. Més de 20.000 visitants a l'any. Més informació al 973-480-002 i a santuarialmiracle.com. Et quedaràs sense anar al Santuari del Miracle?
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Passen 3 minuts i mig de 8:45. Comencem el temps de tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel. Ens acompanyen Màrius Duran, professor de Ciències de la Salut de la Universitat Ramon Llull. Bon dia.
Bon dia, bona hora.
També tenim l'economista Josep Maria Noguer. Bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
El també economista i president de Justícia i Pau a Barcelona, Arcadi Oliveres, també ens acompanya. Bon dia.
Bon dia.
I finalment saludem la presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social i grafòleg, Francina Alsina. Bon dia.
Bon dia a tothom.
Bé, primera notícia econòmica important en aquests moments durs que vivim. El president de la Comissió Europea va demanar ahir prohibir dividends i bons als bancs que rebin ajudes. Avui hem començat el programa fent una mica aquesta pregunta que molta gent es fa, però és que encara es cobraven aquests dividends, ens hem atrevit a dir indecents en els moments que vivim, dividends multimilionaris, no?
Jo no sabia que us havíeu fet aquesta pregunta, però quan ho he llegit...
Se l'ha fet vostè també.
Ho he dit als companys, però vaja, és que no tenen vergonya. Una cosa tan de sentit comú.
Perquè què hi ha de tot això? Per què Durão Barroso proposa ara aquesta prohibició... I què es pot aconseguir amb aquest mecanisme regulador en l'àmbit europeu? Qui vol contestar?
La veritat és que no ho sé, senyor Oliveres. Però vaig veure abans el diari que la banca europea estava tan penjada que li calien 90.000 milions d'euros per posar-se al dia. Però sí, a més de que li calen 90.000 milions d'euros per posar-se al dia, resulta que encara ells treuen els diners que tenen per donar-se als seus directius, aleshores la cosa no té cap tipus de sentit. Però la veritat és que tampoc s'hi massa més el que pot haver passat.
La banca, però, és necessària per superar aquesta crisi sistèmica que tenim.
La banca és necessària, però el que és necessari és que tenen aquests beneficis i que se'ls quedin. Una banca és un instrument d'intermediació, i això està bé que ho sigui, però d'aquí a que després acabin dominant el cotarro, que és el que estan fent, no només els bancs, jo diria que encara més que els bancs, tots els mètodes borsaris especulatius, els agents de borsa, les companyies d'assegurances, aquestes agències de qualificació, tota aquesta gent són els que realment avui estan dominant el món.
Clar, aquest entrellat financer i sobretot la part de la banca es tracta de negocis, o sigui, en principi són activitats econòmiques, risc i ventura, vol dir que ells arrisquen i ells, si tenen beneficis, se'ls reparteixen i si no, hi perden, no? Per tant, des d'aquest punt de vista, no procediria cap mena d'ajut i ningú s'hauria de posar en si reparteixen o no reparteixen dividends, seria la seva qüestió. El que passa que al mateix temps són pilars del sistema financer i, per tant, com que són pilars, malauradament, del nostre sistema financer, si la banca trontolla, el sistema financer va malament i llavors per això la Comissió Europea i els estats es veuen obligats a fer rescat, no? A portar diners per tal de garantir la solvència d'aquestes entitats. Però, és clar, no ho fan pas com a premi o com a reconeixement, no? Sinó que ho fan per una necessitat d'aquest sistema financer. I és lògic de dir, escolti, si vostès que juguen a risc estan perdent, no els estem portant diners perquè vostès puguin seguir guanyant molts diners, sinó per aguantar aquesta entitat per al paper que té dins del conjunt de l'economia. Per tant, és molt lògic dir, escolti, jo si aporto aquests diners, vostès aquí no tenen, durant tot aquest temps, dividends, ni tenen dietes d'assistència, i anem a veure els sous que estan cobrant, si són proporcionats o proporcionals als preus de mercat en aquest moment. No, perquè, esclar, si estem aportant uns diners, ja dic, no és perquè ells puguin seguir mantenint un estatus especial, sinó per mantenir la solvència d'unes entitats, i per tant, no sé de què s'escandalitzen, que s'hagin de limitar aquestes retribucions.
No, anava a dir-te, però fixa't que llavors vol dir que tot aquest primer rescat que hi va haver-hi de la banca, els senyors van seguir visquent igual. O sigui, amb les nostres peles se'ls ajuda, se'ls rescata i ells segueixen com si aquí no passés res. El que no entenc és com aquestes mesures no s'han posat abans o no s'han quedat clares abans.
O no eren òbvies, podríem dir, no? Abans, o no existien abans.
Bé, sí, jo tampoc soc, és que sigui molt expert, però a mi el que sempre m'ha sorprès és el pes que tenen els bancs amb tot aquest, amb tota l'economia social, no? I jo sempre he considerat que el tema dels interessos, diguem, m'ha fregat per mi el que se n'hi podria dir la usura, no? I a sobre, doncs, quan hi ha problemes, diguem, encara has de tu rescatar, no? Jo crec que el problema és que realment l'economia de la banca i tot aquest model hauria d'evolucionar cap a una altra manera de fer més al servei de les persones, no? I per tant, vaja, em sembla que és estrany, jo fins ara ningú s'ho hagi plantejat això, però que si està plantejat, doncs és un primer pas, però jo crec que cal una reforma molt més profunda de tot el sistema i del joc del diner i tot plegat.
Oh, això ve bastant de lluny, perquè sempre recordaré que un dels pocs professors que queda viu, perquè a la meva edat ja em queden pocs professors vius, un renomat economista català que es diu Fabià Estapé, doncs fa bastants anys que va fer una entrevista i li van dir, escolti, qui governa Catalunya? En aquell moment la resposta elemental era de Jordi Pujol. I ell va contestar el senyor Josep Vilarasau, que era el president de la Caixa.
De la Caixa.
O sigui que l'home ja sabia exactament on anaven els trets i qui governava més o qui governava menys.
Tot això passava ahir, aquesta proposta de Durão Barroso, coincidint amb la necessitat de desbloquejar definitivament l'ampliació del fons de rescat europeu per aquest segon rescat de Grècia, i potser molts no sabíem que això, com que depèn de tots els parlaments dels països socis, Eslovàquia es veu que és l'últim que faltava, i per una crisi interna, primer es va rebutjar, sembla que avui, demà, finalment, un cop que ha caigut el govern eslovac, fa una mica de gràcia això, és a dir, després ens escandalitzem quan passen aquí coses, però en altres països veiem que també passen. És a dir, que s'ha fet caure el govern i ara l'oposició socialdemòcrata diu que sí, que votarà a favor del rescat.
Podria veure si s'han de rescatar els bancs o no, jo tinc l'impressió que no. A Islàndia han fet una cosa molt positiva, que és que no els han rescatat. La gent dirà, home, és que si no rescatem el banc, els contocorrentistes es quedaran sense els seus actius. Relativament, perquè recordem que en el cas d'Espanya, el Banc d'Espanya ens garanteix els primers 100.000 euros de cada compte corrent. Per tant, si tu el teu banc va malament, rescata 100.000 euros segur. I la gent dirà, i si en tens més de 100.000, home, si en tens més de 100.000, en tens bastants, alguns pots perdre.
Si no els tens, també te'ls donen?
No, pregunto, això ja.
Et garanteixen si els tens.
Sí, els garanteix si els tens tu i si els té ell. Perquè, és clar, si resulta que explota algun banc molt important, no sé si el fons aquest... Ara, de moment, el que han fet és refondre aquest fons perquè estava diferenciat entre caixes, bancs i cooperatives de crèdit, em sembla. Llavors, el van refós perquè així hi ha més piló, no? Perquè és que si peta ni que sigui una sola entitat important, veurem què passa amb aquest fons, si realment... Però, això de la garantia de l'Estado, ara ja mou una certa mueca, no? Quan et diuen, és que això és amb la garantia de l'Estat, la gent diu, hi ha alguien más...
Recordem aquells antics anuncis, això... no? Quan venien productes financers con la garantia de l'Estat. L'Estat no es pot enfonsar.
Ara, esclar, però ara ja això comença a posar-se en dubte.
Mm-hmm. Però vosaltres no creieu que això pot ajudar que la banca ètica tiri endavant i que és per on hem d'anar?
Aquí en tenim un representant, el senyor Arcadi Oliveras.
I tant, que ha de pujar la banca ètica molt.
Val, jo no hi creia, que no li feia propaganda.
No, però molt bé.
No en tinc cap de banca ètica. Soc un militant de la causa de la banca ètica, però no...
Militant de la causa, sí.
Només us diré militant de la causa des del 87. Que aviat farà
quan encara ningú no sabia el que era això.
Ja van intentar crear aquí a Barcelona una petita banca ètica, fracassada, òbviament, però en el seu moment perquè ens agrada la idea. Però sí, ara és evident que en els últims mesos els bancs ètics han tingut un creixement de 300 i 400%. Em diré, home, clar, si parteixen d'1, de la que facin 2 ja fan el 100%. És evident, però de totes maneres és una bona cosa.
De fet, hi ha alguns bancs que també han transformat algunes línies dels seus productes de tal manera que les persones que tenen els diners allà poden decidir com gestiona socialment, diem, aquella caixa o aquell banc, doncs un diner per no obtenir, diem, més benefici del que sigui desitjable, no?
Sí, això està bé, si no és màrqueting, perquè hi ha alguns... Jo a la caixa vaig dir-ho públicament, uns que es diu la banca cívica, aquests no entenen res de banca honrada, res de res. Però com que això de cívica sona ètica i sonava bé, doncs mira, van agafar i es van canviar el nom a la Caixa d'Euros de Navarra, em penso que era. I ara s'ha dit banca cívica. És a dir, que si ho fan amb bona intenció, perfecte. Si ho fan amb màrqueting, tururut.
I què passa amb tots els que som clients de bancs i caixes i tenen, en alguns casos, dubtosa credibilitat a l'hora d'invertir els nostres diners? Clar, aquí és el gran problema, i segur que el senyor Arcadi Oliveras podria estar xerrant molt d'estona sobre això, no?
Hem de revisar-ho, perquè en certa manera són còmplices. És a dir, jo no puc anar allà al Passeig de Gràcia, aquella famosa manifestació contra la guerra d'Iraq, juntament amb un milió de persones, el dia 15 de febrer, dient que no vull la guerra, i després el 28 de febrer cobrar la meva nòmina, per exemple, a través del Banc de Bilbao, que té una quantitat inconmensurable de fàbriques d'armament. Són coses que necessiten una mica de coherència, oi?
O potser clar, informació. Potser, anava a dir-te, molta gent ignora moltes coses. I ignora també que és com una titella en mans de masses. I valdria la pena que aquesta informació, o sigui, així com, i ara no em fico amb els mitjans de comunicació, perquè aquest nostre, on estem ara, sabem que d'ètica en té molta, però
gràcies.
De dir, home, és cert, però sí que hi ha, les notícies sempre van per un altre camí, i el que realment ens interessaria a tots, això no surt massa a la llum.
I no podem culpar els qui tenen, per exemple, un compte corrent al Bilbao, Biscaya...
Potser és l'empresa que li té.
Però el que passa és això, que si tens informació, de vegades tant és tenir els diners en una entitat o en una altra. Si realment tens informació i saps com està funcionant cada entitat, pots canviar-ho, per què no? I sí que és una manera d'afavorir el bon fer, no? Esclar, perquè d'aquesta manera, si les entitats doncs, que es mouen per determinats camins veuen que la gent va retirant els dipòsits, això també els fa reaccionar, encara que sigui una part inicialment petita de tots els seus passius, no? Però bé, per aquí es comença.
Al final, que no tot és el mateix, t'ho dic perquè és que hi ha fons fix, interès fix, interès variable, un fons que no saps ben bé mai on són i que tots treballen amb els mateixos, no?
Si em permeteu, es comprar 15 segons a favor de casa meva, i diria també,
15,
a Casa de Justícia i Pau, ja fa 5 o 6 anys que tenim un costum que hem après dels alemanys, que és comprar algunes seccions del Biblau i del Santander i anar a la Junta General d'Accionistes. Oh, yeah. I dir-los el que està fent. I la veritat és que he trobat una reacció diferent. El Santander no ens ha fet ni cas. I el Global ens ha enviat un parell als directius seus a explicar-los quines inversions tenen i quins plans de futur tenen per desinvertir en aquest sector. Que hi ha hagut,
per tant, hi ha hagut reacció positiva en aquest cas.
Positiva, sí. Sí.
Avui a la tertúlia ens acompanyen Arcadi Oliveres, president de Justícia i Pau a Barcelona, Francina Alsina, presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, Josep Maria Noguer, economista, i Màrius Duran, professor de la Universitat Ramon Llull. Bé, avui és l'endemà del 12 d'octubre. Hi ha diverses informacions relacionades amb aquesta data, la Festa de la Hispanitat, la Festa Nacional d'Espanya. A Madrid ahir va fer-se la desfilada del 12 d'octubre amb un clima d'austeritat, doncs, però també en clima preelectoral i, d'altra banda, sense incidents. No va haver-hi la xiulada tan sonora d'altres anys. Però vostès què destacarien d'aquesta desfilada i d'aquesta commemoració? Es diu...
De moment, la qüestió de la xiulada no és que sigui un canvi d'hàbits de la població o que ara estem més contents que altres vegades, no? Sinó que hàbilment han canviat l'emplaçament de la tribuna, l'han canviat de plaça i l'han pogut posar en un lloc... abans estava per la zona de l'estadi Bernabéu i ara està a la plaça Neptuno, i això ha permès que el públic estigués a molta més distància de la tribuna, no? I, per tant, era més difícil que els xiulets arribessin...
També no es va anunciar l'arribada de Zapatero i això també va evitar que...
Esclar, vull dir que tampoc...
Per això, parlem del que calgui. Però vaja, no sé si això és per vostès potser el més important o hi ha coses més importants. També hi ha sectors socials que diuen que per què fer una desfilada militar el 12 d'octubre?
Que ens diguin quan ha pujat aquesta desfilada militar.
Ho diran.
Això quan el Ministeri de Defensa acaba de reconèixer un forat important, sí, vaja, un dèficit important.
El secretari d'Estat de Defensa diu: hem comprat coses que no necessitàvem i els volíem pagar amb diners que no teníem.
Sí.
Ho ha dit textualment.
Home, com a mínim, però s'ha d'agrair que sigui tanta sinceritat.
Però seguim en el carro.
Sí, és el que està bé, no?
Uh-huh. Sí.
I és que... de les coses inútils, crec, que s'haurien de treure del davant. Però, de fet... I una altra cosa...
Es podria celebrar institucionalment d'una altra manera, el dia 12 d'octubre.
Si s'ha de celebrar.
Res a celebrar.
A banda que puguin dir
si
que res a celebrar.
El Pilar.
Encara que tots acceptem que aquest dia pot ser un dia institucional de l'Estat espanyol, es podria celebrar també d'una altra manera, perquè hi ha dues coses. És l'exèrcit qui té el protagonisme.
És que es barregen dos fets, no? I una cosa és la Mare de Déu, doncs endavant, o sigui, tots els marians estaran feliços i els que estan a Saragossa encara més perquè és la seva patrona.
A nivell religiós, res a dir.
Però tot aquell afegitó que li carreguen, aquest és criticable, perquè és un dia de genocidi que tots hauríem d'estar plorant, i en canvi va i ho celebrem. Això
però
una. A mi,
està segura vostè
por?
Que és només un dia de genocidi? No hi ha altres matisos que es poden introduir?
Sí, jo, això
per,
del
mi
descobriment...
per mi el més fort és el del genocidi.
Però amb la qüestió del descobriment d'Amèrica, també el fet de voler posar tots els elements negatius i que només ha estat un genocidi, que tot és... Home, jo penso que sí que hi ha coses a celebrar.
Hi ha hagut una espòlia, a part del genocidi hi ha hagut una espòlia.
No, però hi ha més coses. Jo penso que no és just posar només els aspectes negatius qui són, només els aspectes de pillatge qui són, només de les persones que van anar allà a aprofitar-se qui són, perquè no és només això. I llavors, quan expliquem només una part de la veritat, jo penso que manipulem. I, per tant, jo penso que sí que hi ha coses a celebrar del descobriment.
Ens ho diu el senyor Noguer, que va cada any a l'Amèrica Llatina i veu com ho viuen allà.
Pensa que el que es destaca és precisament l'altre. De tot això mai se'n parla.
Clar,
no
o sigui,
sé si ahir la nit vau veure un programa del 33.
Doncs fem-ho, traiem aspectes positius.
Bé.
Eliminem els extrems, aleshores.
La modernització, el fet de que d'alguna manera va arribant allà, jo entenc la modernitat, ells diuen que estaven molt avançats, però estaven molt avançats del que era aquí la prehistòria.
I quina modernitat els vam portar, Josep Maria?
Josep Maria, tu creus que realment això era inherent en l'esperit del que estava passant? Jo, bueno, jo ni ho vaig veure ni fa molts anys, ni que
se passa pel cap de dedicar-hi
5 segons amb aquest fet, no? A més, pensava que avui podria parlar dels problemes de salut que tenim aquí a Catalunya, són molt importants.
Sí, però, també en podem parlar, eh?
Però ja en parlaré per altre dia, segurament. Jo crec que aquí es barregen dues coses, no? Un és, diem, el tema històric i la justificació de l'existència d'un dia, diem, per commemorar un fet o un desplegament d'una cultura en un altre continent.
O una trobada entre dues cultures.
O una trobada entre dues cultures. I es barreja amb el reforçament de, diem, o la imatge de lo que és el poder militar. Clar, i tenir content a l'exèrcit, però jo crec que això realment és un anacronisme. Jo quan ho veig és que penso el que veiem a Rússia, el que veiem a Xina, penso, mira, una mica estem igual, no? Estem igual en aquest sentit. Jo crec que és innecessari, sincerament.
Jo crec la part de la desfilada militar, d'això d'acord, no veig necessari, però també ho fan a França i amb gran lluïment. No sé si això es pot deixar de fer així i ja està, no ho sé.
Sobre la qüestió de la modernització, bé, també es diu que es feien sacrificis humans, no? A l'Amèrica Llatina anterior al segle XV.
Hi ha molts aspectes i simples. Els Estats
Units encara apliquen la pena de mort, per això.
Ara s'aplica pena de mort, bé, als Estats Units, sobretot, d'Amèrica, sobretot als Estats Units. Sí, senyor Oliveres, perdoni, que volia dir la seva.
No, volia dir això, no.
De la desfilada, suposo que ja sabem el que dirà.
No diré res, d'acord, no me quedes... No, però és que això d'Amèrica, res a celebrar. 4 replegats, uns tios que no sabien com guanyar-se la vida, delinqüents, que havien robat uns mapes que eren del sogre d'en Colom.
A qui es refereix quan diu això de 4 replegats?
Els de les 3 barquites aquella, la Santa Maria, la Penta i la Niña.
Sí, els que acompanyaven Cristòfol Colom a la primera.
Pere Clavé i Bartolomé de les Casas.
Cristòfol Colom havia robat els panells que indicaven el camí d'Amèrica. El seu sogre era un prestamista i agafava pignoracions a canvi. I li havien deixat uns mapes a canvi d'uns diners on volia treure una iniciativa. I ell va robar els planells que tenia son sogre i es va fer la ruta per anar cap a Amèrica, que l'havien dissenyat uns altres abans. L'Amèrica ha estat descoberta de tota la vida. Només faltaria ara dir que anem a fer el descobriment d'Amèrica. I que, a més, encara això ens ho expliquen com una gesta espanyola. Quan, a més, segons un senyor que es diu Jordi Bilbeny, que és de l'any amunt, diu que en Colom era català i no era
genu. Ahir la nit, el 33, vam fer el programa. O sigui, si voleu entrar a internet, a 2:15... No, 2:45. Va fer un programa que va estar molt bé. I ho va fer el Canal 33. O sigui, d'aquest senyor, d'en Jordi Bilbeny, i sobre Colom i la Casa Reial Catalana.
És plurinacional, Colom, perquè des de ser genovès a ser català té tantes...
No, però hi ha massa testimoniatge que et diuen que podia haver estat aquí. O sigui... Mira, a mi el que em va posar, el que em posa molt neguitós amb tot això és la crescuda dels feixistes. Sí. És l'únic que m'està preocupant de veritat. Sí, estan agafant un vol i estan agafant una força. Jo aquí vaig estar el dimarts a Madrid. Fins i tot en allà estaven com una mica espantats de les reaccions que estan havent. De dir, explicar-me anècdotes, que és com per posar-se a plorar, de, per exemple, persones que estan en les cues dels serveis socials que són immigrants, anar i els apallissen. Val? Pel fet de ser de fora.
Això ha passat, per exemple, a Madrid, diu
sí,
vostè?
Sí, m'ho van estar comentant els companys de Madrid. I Andalusia també s'estan trobant amb aquests brots. I que estan crescudíssims i seguríssims que, com que ara guanyarà el partit dretà, l'ultradreta, estarà...
En tot cas, no és l'ultradreta.
No, però la ultradreta s'està creixent. Sí. Vull dir, amb el fet de que
vol aprofitar potser el canvi
previsible. I se sentiran com a més protegits, diríem.
Ara parlem dels fets que es van produir aquí a Catalunya. No són incidents molt nombrosos, però sí que n'hi ha hagut alguns. Senyor Noguer.
No, més que tot vull dir alerta amb els alarmismes aquests, no, que vénen a la dreta, a veure si aconseguim fer pànic a la població i d'aquesta manera canviem. Però
deien fets concrets.
Sí, no.
Diari,
sí, o sigui, jo estic...
A Badalona hi ha històries.
totalment d'acord que és molt perillós el fet de que surtin aquests brots i que s'alteri la convivència d'aquesta manera, que es culpabilitzi els immigrants d'una situació que no és culpa d'ells, que l'estan patint molt més que nosaltres, etc, etc. D'això estic totalment d'acord. Ara, llavors, vincular això amb el futur govern del PP i no sé què, ja penso que potser estem fent uns vincles potser interessats en algun determinat moment. No té per què ser així, això.
No, però és que és la reacció que hi ha, eh? No és cap interès personal, ni molt menys, al contrari. Però vull dir-te que
ara
parlava, que és el moviment.
Franz Inalzina, d'això de Madrid, però ahir vam conèixer alguns fets a Catalunya, per exemple, a Masquefa, uns fets, evidentment, totalment rebutjables.
Lamentable, lamentable.
Un regidor, doncs, que va atropellar un exregidor i un altre veí que intentaven despenjar una bandera espanyola. Ja coneixen vostès els fets. També hem conegut que uns nois van intentar emportar-se el bus de Lluís Companys a Lleida i també els van enxampar. Afortunadament no van poder aconseguir-ho. I bé, són alguns fets que passen, que no sé si d'alguna manera posen en escena aquest creixement del feixisme o de l'extremisme. També el concert aquest d'un grup neonazi que es va fer a Barcelona, finalment. De tot això, quina valoració faria?
Són petits símptomes, evidentment, són preocupants. Però a mi, a part d'aquests incidents que vulguis que no, cada any es donen el 12 d'octubre, em preocupa més tota la pujada electoral que es va donar. Per exemple, el fet que Badalona, un senyor feixista, que es diu García Albiol, fos proclamat alcalde. I amb el recolzament de Convergència, és una cosa que a mi m'ha escandalitzat del tot.
En aquest cas és, va ser la força més votada, el PP, en amb García Albiol.
Això és demagògia pura.
Però, per tant, està d'acord amb el que va dir, per exemple, Joan Coscubiela ahir, comparant...
No sé què va dir,
va comparar García Albiol amb Hitler.
Home, no s'ho mereix. No podeu, però... S'ho mereix en Hitler, però...
No s'ho mereix.
Bé, en tot cas, ell sí. Deia, ell proposava en nom d'Iniciativa crear mecanismes legals per inhabilitar polítics que es demostri que són feixistes o que són...
I, per exemple, el que deien, també el que s'hauria de rectificar, això és el que van estar parlant els companys de Madrid, és el fet de que internet no està penat a l'exaltació cap a aquests fets una mica que són delictius, no? Que són feixistes. I això no està penat. I el Codi Penal espanyol no ho agafa, dèiem. Ara que s'ha tocat la Constitució, una altra cosa, també s'hauria pogut tocar en aquest punt. Perquè és preocupant totes aquestes xarxes socials com van fent un caldo de cultiu impressionant. Val? I com aquí la gent està elevant en el ximple aquell de Noruega. Diuen, bueno, se li va escapar una mica la mà, però si tu entres en les xarxes socials es veu que això l'estan agafant com a model. Val? I que, evidentment, anava contra la joventut perquè aquella joventut era massa progressista. Sí. I dius, culleres, això encara et fa més por, no?
Sí.
Perquè no anaven a atacar a l'immigrant tal, sinó a la joventut, que és oberta, que és progressista, perquè aquests són el perill, segons ells.
El cas que tu planteges era el cas d'una persona d'un malalt mental, eh?
I, però tant, diem, imagina't que aquí te l'agafen mental... com a referència.
Sí, sí, però...
Màrius...
Però vull dir que la lectura d'aquest fet, diem, l'has de fer des d'una altra perspectiva, no? Diem, i és absolutament deplorable tot el que va passar i ho sento moltíssim per tota la gent, tots els joves, no? Però realment, bueno, si hi ha un desequilibri mental, això és molt difícil de gestionar, diem, des d'un punt de vista social.
No, però Màrius, el que espanta és que aquí s'agafi com un referent d'una cosa que s'hauria de fer, no? Te l'agafo com a
justifiqui.
Model per actuar.
Sí, sí,
home, això és el que et posa els pèls de punta.
Sí, sí. Bueno, perquè, aviam, jo no tinc tant aquesta percepció que vosaltres esteu manifestant aquí d'aquest creixement de la ultradreta. És cert que aquests últims dies, i arrel d'aquesta celebració d'ahir, del Dia del Pilar, doncs, bueno, totes aquestes coses veuen una mica com elevades de categoria. Crec que van posar a la presó també un cantant d'un conjunt de rock de Lleida que havia escrit unes lletres bastant, diguem, provocadores, que fins i tot hi havia algun text que deia que vull veure tots els jutges amb una bala al clatell a dins d'una cançó. És a dir,
acusat en aquest cas d'apologia del terrorisme.
Bueno,
però vaja,
no,
sí.
No és...
No seria d'un perfil nazi, però també rebutjable, evidentment.
I aleshores jo crec que tot això s'aprofita en aquests moments una mica per la proximitat del fet, no? Com també entenc que el tema d'aquí
el que va passar aquí al Poblenou, parlaven d'estètica antifeixista, no? És a dir, hi havia els feixistes i antifeixistes, què vol dir l'estètica antifeixista? No?
Sí, de vegades les etiquetes són injustes. Clar, perquè antifeixistes haurien de ser tots els demòcrates, no? Senyor Oliveres, alguna cosa més sobre...
No.
Comparteix la crida a la calma que ens fan el senyor Noguer i el senyor Duran? És a dir, que no exagerem tampoc les coses?
A veure, ja deia, els incidents aïllats potser no és el pitjor que hi ha, però que hi ha una tendència de rebuig precisament molt vinculada a la crisi, perquè de vegades l'esprit sempre diu, escolta, tenim dificultats de feina, tenim dificultats de pensions, i per tant aquests de fora ens ho venen a prendre. Això sí que és un discurs.
A països europeus ha passat, recordem a Àustria, sí. On fa 10 anys l'ultradreta va ser segona força política.
I per això en aquest sentit ens sembla perillós, que dos o tres es brallin, un senyor despengi una bandera, doncs mira, és una cosa al cap i a la fi menor. Però l'altre sí.
L'ideal seria no donar-hi tampoc massa transcendència. Sí. Si hi ha quatre que es reuneixen en un bar per fer un concert antifeixista i ningú en fes cas, quedaria reduït en aquells quatre i ja està, i això mateix es fondria per si mateix, no? Si donem tanta transcendència és quan això va fer embullir l'olla, no?
Evidentment ens solidaritzem amb Xavier Manuel i la seva família, l'exregidor de Masquefa, que va ser ferit per l'atropellament d'un regidor, en aquest cas un regidor que serà inhabilitat, d'acord amb el que va decidir.
Però quan arriba l'agressivitat, ja et vol dir que aquestes persones no tenen diàleg, o sigui, que quan ja no tenen cap més ni saben fer servir un altre recurs, o sigui, és una sortida
llei,
molt primària.
Que la llei tingui
mecanismes
més, no? per fer fora regidors que tinguin aquests comportaments, això és bo, no? És una garantia. Home, per la societat.
Jo diria
siguin
que
del partit que siguin, aquí no entrem.
Com hauria de ser.
Això va lligat a la persona. Això va lligat a la persona, bàsicament, més que a la ideologia, jo crec.
Per tant, no pot ser regidor una persona que reacciona d'aquesta manera, no? Que la seva manera d'argumentar és agafar el cotxe i atropellar un altre. Vull dir, esclar, això no...
Ho deixem aquí. Ho deixem. Gràcies, Arcadi Oliveres, Francina Alzina, Josep Maria Noguer i Màrius Duran. Fins la propera. Molt bon dia.
Bon dia a tothom.
Bon dia a tothom.